Comentar, suggerir, compartir...
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER, escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs són ara mateix les 12:28, escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, és moment d'encetar la plaça de Dalt. Avui una plaça de Dalt un pèl despoblada, aquesta plaça. Sí. No sé si és pel bon temps, perquè fa molt bon temps i la gent es queda a casa amb l'aire o salvaguardant-se d'aquesta calor, però el que sí que us podem dir és que la Rosa Maria Hernández avui sí que ens acompanya a la plaça de Dalt. Rosa, què tal? Molt bones.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, avui per a parlar del Sant Jordi.
Sí.
Sant Jordi... En parlarem perquè sí. no parlarem si la rosa, que el llibre...
No.
Que
bueno, també en parlarem una miqueta per a saber la llegenda, però parlarem de Sant Jordi en si, perquè jo penso que la majoria de gent no sap que en realitat Sant Jordi no se sap si va existir.
Realitat, ficció, sí. Una mica de tot...
Hi ha una mica de tot. El que sí que és veritat és que... Ja al segle IV se parlava de Sant Jordi, però no a les nostres contrades, sinó a la part oriental d'Europa, és a dir, lo que actualment és Israel, Palestina.
Sí.
Aquí no se sabia res d'aquest bon senyor. Se suposa, així que parlem, d'un senyor que només se suposa que va existir, i que va existir entre els anys 275 i 303 o 304 després de Crist.
Fa molts anys, això,
Pues, als començaments del cristianisme, al segle III, IV, després de Crist. Se suposa que va viure a l'actual Palestina, Israel, més aviat va viure amb un poble, o almenys se va trobar la seva tomba, amb un poble dit Lida, actualment es diu Lot, i està al costat de Tel Aviv. Dono els noms actuals perquè la gent una mica se situï i s'ubiqui al lloc. No hi ha fonts documentals d'aquest senyor, de quan va viure, com va viure, fins al segle IV després de Crist. I llavors se parla, se diu, que Jordi era fill d'un soldat de l'exèrcit romà, un soldat de graduació, d'alta categoria, i que ell també va acabar sent soldat. Que aleshores, cap allà al 1303 o 1304, les dades ja veu que, com que no se sap segur si va existir, aleshores és molt complicat parlar de dades segures, hi va haver els romans van estar lluitant contra els cristians incipients amb aquells llocs. I se li va demanar a Jordi, com que era una persona que portava part de l'exèrcit, era un tribú, que anés contra els cristians. I llavors ell se va manifestar dient que ell no podia ser perquè ell formava part del cristianisme. Llavors l'emperador d'aleshores el va ordenar matar. Suposo que l'emperador directament no, perquè allí no hi devia estar, però devia ser un enviat de l'emperador, no? Va ser brutalment torturat. I després de ser torturat, va ser decapitat. I se suposa que un cop mort va estar enterrat allí mateix, a la mateixa Lot. Perquè després, a lo que és l'Europa Occidental, no se sap res més d'ell. És a partir de les creuades, ni abans tampoc, en realitat dic que l'Europa Occidental no se sap res, però és que ni abans tampoc, en teoria només se sabia allí. És després, a l'època de les croades, quan els europeus occidentals van a conquerir les terres que tenen els musulmans, i es troben allí, quan arriben amb aquest lloc, se troben la tomba d'un Sant Jordi.
Vaja.
Sí. I allí es pregunten què passa, i pregunten a la gent com és que està allí, els hi expliquen, i ells troben aquesta història tan interessant que llavors, quan van tornant els creuats, sobretot entre la segona i la tercera creuada, perquè a la segona i la tercera creuada és quan arriben ja ordres religioses, com poden ser els templers, els teutònics, i utilitzen el fet de que allí hi hagi un Sant Jordi i que, a més, no sigui només venerat pels catòlics, ai, pels cristians, sinó que, a més, sigui venerat com pels musulmans en el nom de l'home verd. És a dir, que el que nosaltres actualment coneixem com Sant Jordi, pels musulmans de l'època, era l'home verd. Bé, quan pensem, ara en pic hem dit aquestes poques coses del Sant Jordi de l'època, perquè és l'únic que es coneix. Ara haurem de passar a l'edat mitjana. Clar. I ens haurem de situar...
Un salt important.
Sí, un salt importantíssim. Mm. Perquè en les primeres èpoques sí que és veritat que aquest sant només se coneixia per les contrades de l'Àsia de la zona d'aquí. Llavors, arriben els temples allí, troben molt interessant el sant aquesta i volen difondre la història d'aquest sant per tot Europa. Venen aquí, quan tornen, entre aquestes coses hem de tindre en compte que la tercera croada, Ricard Cor de Lleó, forma part de la tercera croada. Allí Saladí, que és un nom bastant conegut, destruïix el lloc d'enterrament d'ell i és Ricard Cor de Lleó que comença a tornar, demana que es reconstruïssi. I quan torna, després de la tercera creuada, quan Ricard Cor de Lleó torna a Anglaterra, ell demana que tots se facin creients d'aquest sant. I actualment tenim que tindre en compte que és patró d'Anglaterra.
Sant Jordi.
I la bandera porta la seva creu, la creu de Sant Jordi, que és una creu de barres iguales, creuada, en totes les parts són iguales. Penso que a Anglaterra tenen la part horitzontal una mica més ampla, però de totes maneres és una creu grega, de construcció grega, que les quatre parts de la creu tenen la mateixa dimensió. És de color vermell, en quant a això. Després, els templers mateixos, quan van a les diferents parts, els templers no formaven part només de França, sinó que hi havia templers a Espanya, templers a tota Europa, difonen la història de Sant Jordi. I entrem a la Corona d'Aragó i resulta que la Corona d'Aragó adopten el Sant Jordi com aquell que esperona als soldats a lluitar contra els sarraïns o a lluitar contra el món musulmà i és un sant comparat al Santiago Matamoros que es coneixia al Castella, diguem, Castella Lleó, tota aquella zona. És a dir, que pels creuats catòlics o cristians de les terres de la península Ibèrica, que més tard, que a començaments d'aleshores se dirien les terres de la Corona d'Aragó, seria el seu patró o la personalitat en qui ells confiarien espiritualment, seria Sant Jordi. I pels que conquereixen la part de Castilla i tota la zona que després passaria a ser Espanya, la part d'Espanya, pues Santiago. Lo que passa que aquí no se l'ha reconegut tant com a cavaller que conqueria els territoris. Suposo que és perquè... aquí pues, segurament no hi havia tant la tradició o perquè com que al poc temps vam ser conquerits pels castellans, al 1400 i pico quan vam ser conquerits pels castellans, llavors aquesta figura va desaparèixer una mica.
Ja però... queden buits, no? Ja com a buits també.
Sí, històrics. Queden molts buits. Lo més important d'ell és pensar que Jaume I el Conqueridor va conquerir el Coll, i això els alcoians ho tenen ben clar, gràcies a que perdien la batalla, l'última batalla, i va aparèixer, ells diuen, això les cròniques no ho posa, això és la llegenda que ha quedat, va aparèixer en un cavall blanc, aquest sona això del cavall blanc, sí, com a de Santiago també, pues va aparèixer en un cavall blanc una gran capa i tots van dir que era Sant Jordi. I llavors van vèncer. No només los va ajudar aquí, sinó que Jaume I el Conqueridor, quan va arribar a València, també va ser ajudat pel Sant Jordi, també en el seu cavall blanc, i quan va anar a conquerir Mallorca, també la llegenda diu que era Sant Jordi, s'ho van passar molt malament, van morir molts cavallers catalans en la conquista de Mallorca, i quan ja era el moment quasi bé que creien que havien de retirar, aleshores diuen que va aparèixer amb el seu cavall i van acabar vencent, perquè els musulmans s'havien fet forts detrás de la muralla i van acabar vencent. I ja veus el que dona de si Sant Jordi.
Em falta el drac, però el drac i la princesa...
Tranquil, que això vindrà després. És que Sant Jordi té moltes vessants. Ara hem parlat una mica la vessant històrica, que diríem que no és... A veure, les cròniques de Jaume I, les cròniques que hi ha sobre Jaume I, precisament no parlen d'això, eh? Vull dir, jo no sé si alguna en parla. El que ha quedat són és la llegenda que va transmetre la gent.
Clar.
Per això diem que
sí.
La gent que s'ho vulgui creure se'n cregui, els que no s'ho creguin no.
Però
diuen que al Coi, que sabeu que fan això de la batalla de moros i cristians, diu que és reminiscències del reconeixement. De fet, ells tenen el patró Sant Jordi, eh?
Bé, doncs, aquesta és una part. Et preguntava, Rosa Maria, pel tema del drac, de la princesa... Sí. No sé. Explica'm.
Aquesta és una altra vessant. Eh? En aquells moments, mentre uns lluitaven, en això són molt responsables els templers i també els teutònics, són dos ordres religioses, van organitzar una mena de llegenda de Sant Jordi per a donar una mica de moralitat i de maneres de fer bones als soldats. Perquè de templers no n'hi havia només d'uns que lluitaven, sinó que hi havia uns altres que, diguem-ne, que també, perquè anaven per graduacions també, intel·lectualment més preparats, que eren capaços d'escriure. També tenim que tindre en compte que en l'edat mitjana la immensa majoria de la gent no sabia ni llegir ni escriure, i llavors, per a que entenguessin coses religioses, se'ls havia de donar a través de símbols i missatges. I la llegenda de Sant Jordi a la part occidental d'Europa va servir, per una banda, perquè els soldats no es comportessin malament amb la gent que conquerien. Hem de tenir en compte com era l'època. Quan entrava un que dominava, arrasava en tot el que hi havia, se quedava al botí, a les dones les violaven. Això sí. És una part que passava. Per tant, què feien els templers i els grups religiosos, que a més ells també lluitaven, i també per la seva pròpia gent, perquè actualment, que es parla tant dels templers, hi ha una llegenda com que siguessin persones, tots molt cools, però hi havia uns que ho eren, però el que anava a lluitar, el que anava a terra a lluitar contra un altre, tampoc no era tan ni tan culte, i fins i tot ni tan absolutament religiós, perquè la seva feina en realitat era matar. I per tant hem de tenir en compte totes aquestes coses. Aleshores va sorgir la llegenda de Sant Jordi.
Què ens en podries dir?
De la llegenda de Sant Jordi el que puc dir és que el que es va fer va ser agafar certes llegendes que hi havia de l'Europa oriental i de déus orientals, per exemple, el Mitra amb el seu brau, o, per exemple, Horus amb lo drac, el cocodril, i d'altres que ja tenien, d'altres déus mítics de les zones, que tenien animals com a referència. I llavors què van fer? Van utilitzar allò que hi havia a l'Europa oriental, perquè hem de tenir en compte que quan los creuats se n'anaven allà, havien de conviure amb la gent d'allà, i la gent d'allà no tots eren cristians. Pues n'hi havia de musulmans, n'hi havia de religions de l'època de déus grecs, hi havia déus orientals, i es van trobar en una sèrie de coses, i amb ells els va agradar històries que eren molt similars a lo que després farien. I van començar a dir que el Jordi era un gran cavaller que volia, que es va trobar un dia anant a cavall, es va trobar una princesa, i aquesta que estava a punt de ser devorada. Tenim que tenir en compte que aquesta història, la primitiva, és referent a tots un sincretisme de totes les religions aquelles, però quan va arribar aquí també va ser una mica transformada a les zones aquestes d'aquí. I llavors el que passava és que aquesta princesa a cada poble li aplicaven que la princesa era d'allí. I això ha passat, pues, i fins i tot a llocs catalans que diuen pues, a tal lloc va aparèixer el Sant Jordi i va salvar la princesa. Què
moltes passava? Princeses va salvar.
I moltes princeses va salvar, es veu. Bé, el rerefons de la llegenda és aquesta. Sant Jordi, en principi, hi ha un poble on apareix un drac enorme, i aquest drac està situat, esta és la primera, perquè llavors se parla, no es parlarà de lo que jo estic explicant ni de rius ni de coses d'estes, però la primera, la fonamental, és que Sant Jordi està, que el drac està situat al començament d'un rierol allí on aquest poble va agafar l'aigua. I ell posa allí, inclús diposita els seus ous i cria la seva descendència allí, i per tant la gent ja no pot anar a agafar aigua. Si no va agafar aigua d'aquell lloc, es mori. I aleshores decideixen que primer que li anirien donant menjar, perquè, clar, la primera persona que va allí se la cruspeix, ell té gana, i bé, i se la cruspeix. Llavors, què passa? Que li van donant persones diferents. Primer li donen animals, quan els animals se'ls acaba, comencen a les persones. I aquell rei del poble aquell, que és molt bo, què fa? Ho fa per sorteig. És a dir, a la persona que toca, cada dia una, fins que arriba un dia que li toca la seva pròpia filla. Clar, el rei molt trist, però l'ha de portar allí, perquè si els altres ho han fet, també ho ha de fer aquell rei. I arriba allí la princesa, en principi el drac no es mou, però arriba un moment que el drac va a menjar-se-la, i en el moment que va a menjar-se-la apareix el cavaller, cavaller perquè va en cavall, vestit de blanc, amb una espasa i una llança, i va i mata el drac. Li clava la llança al cor. Això és molt important, perquè després ja veurem la part més mitològica.
El fet del cor
és importantíssim. Del cor li surt sang vermella. Sang, evidentment, la sang és vermella.
Bueno, a vegades la sang dels dracs és d'un altre
color.
Però...
Bueno, però la sang vermella, aquí diu sang vermella, la sang cau a terra i de la sang naix un roser. I del roser naixen roses roges. Ara bé,
que ràpid aquest procés.
Sí, sí, és molt ràpid. A les llegendes tot és ràpid, no? Per supòs, la princesa li dona les gràcies, però no es casen aquí. Ell torna a marxar perquè ell ja és un sant i ell representa que ve del cel per a salvar a la princesa. Hasta aquí la llegenda. Esta llegenda són els religiosos que la difundeixen per tota Europa, i després servirà per la majoria de contes de fada que coneixem, els contes de fada que s'expliquen als nens, on hi ha una princesa i un príncep, doncs sorgeixen d'aquest primer relat. És a dir, ja veus com dona de si molt Sant Jordi, no?
És font d'inspiració per a moltes històries.
Aquesta llegenda va per tot el públic, diguem-ne. Ara hi ha una altra part per la gent més espiritual que també li parla aquesta llegenda. I ara anem al simbolisme. El Sant Jordi representa el jo superior de la persona, és a dir, aquella part més espiritual de la persona, aquella part que vol el bé, que... el jo transcendent, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, el drac representa l'ego d'una persona. A veure, una persona és dual en la seva manera de ser. La persona és, tenim aquelles parts febles que ens porta a criticar les persones, a anar contra aquesta, alguns a intentar prendre diners d'uns altres, a los nens petits, quan se barallen, tirar un cop de puny a l'altra persona.
La part negra.
Aquesta és la part de l'ego. I en totes les cultures, aquesta part més més visceral de la persona s'ha representat en forma de serp o de drac. I ara coneixerem perquè la Verge Maria també té sota dels seus peus trepitjar una serp, perquè trepitja la part menys bona de la persona. Mm. És a dir, aquella part que la persona hauria d'intentar que desaparegués d'ell mateix. En canvi, la part bona de la persona és la part més espiritual. I aquesta part està representada per la princesa.
Vaja. Sí, sí, sí.
Sí. I en els contes de fades, evidentment, el príncep se casa la princesa perquè està explicat per a nens petits, i llavors els nens petits los escolten molt bé, estos contes.
I per què?
Los escolten molt bé perquè d'alguna manera van cap a l'inconscient col·lectiu i és la història de la personeta fins que es fa gran. Això és un conte de fades. Per això els nens, a més, fan una cosa, que volen que els hi expliquis fil per randa. No t'equivoquis mai, perquè allò no pot ser. I ell te diu, no, és així, està escoltant tot lo rato. Però si tu has dit una paraula que no era, ell diu, no, què és això? I és que van a la part més interna de la persona i el nen petit està escoltant la part de conte de fades explicats als nens ja formaria part d'una part psicològica de la persona que ara ja no hi entrarem. Bé, el drac, doncs, en quant a Sant Jordi és la part dolorosa de la persona que mata, és a dir, d'alguna manera la persona mata el seu ego per a tindre unió espiritual més gran. És a dir, si parlem en termes religiosos, la persona anant intentant polir la seva personalitat arriba a ser sant. Aquesta seria la raó. I llavors, amb aquestes persones els hi naix l'amor. I l'amor d'on naix? A on senten? A on dipositen actualment les persones l'amor? Al cor. Però s'ha de matar el cor físic, per a que naixi el roser, i del roser naixi la rosa i rosa roja, perquè en totes les cultures la flor del roser ha estat com a símbol de l'amor.
Vaja, quina història, eh?
És una història molt llarga, sí, 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 i encara hi ha més. I sí, us dic que els contes, la història de Sant Jordi va servir per a fer els primers contes, no tots, evidentment, però sí els contes en què hi ha una princesa i un príncep. El príncep normalment sempre salva la princesa, els contes. La princesa dorm, com és a la Bella Dorment, i el príncep va allí i la salva, o la princesa es mori perquè ha menjat verí i llavors va el príncep, la besa i la salva, així en la majoria de contes d'aquest tipus.
Bé, fins aquí la història de la rosa. El llibre d'on sorgeix?
El llibre sorgeix d'una altra cosa que ja és més posterior. El llibre sorgeix de que el 23 de febrer sembla ser que va morir el Cervantes i que també el 23 de febrer, febrer d'abril va morir el Shakespeare. Sembla ser que els dos van coincidir, no en anys, però sí en dia. I aleshores se fa la venda del llibre perquè han estat dos personalitats molt importants dins de la literatura, una castellana i l'altra anglesa. També hem de tenir en compte...
Són coses juntes però a la vegada separades perquè no tenen res a veure.
No tenen res a veure una a l'altra. El que passa que aquí a Catalunya, com que se celebra la festa del Sant Jordi com a diada d'amor... pues per això s'agafa aquesta festa. Per què a Catalunya tenim la festa de Sant Jordi? A Catalunya, les Corts de Barcelona van establir la festivitat de Sant Jordi el 1454. I ho van votar a les Corts de Catalunya. I l'any 1667 fou proclamat el 23 d'abril com a festa religiosa a Catalunya.
I des de llavors...
I des de llavors se celebra com a festa religiosa i com a festa nacional català. Bueno, com a festa de...
Sí.
Com a festivitat de Catalunya.
Sí, perquè dia festiu no ho és.
No, dia festiu no
per
ho és.
Això que...
no està...
Però sí que està considerat
bueno,
com una
festa.
Jo no
sé si antigament, suposo que en alguns pobles sí, perquè Barcelona ha agafat Sant Jordi, Barcelona té a Sant Jordi com a patró, sí. Per això Barcelona també té la creu de Sant Jordi, que és la sobre fons blanc, la sí. creu vermella, en totes les quatre...
Que a la vegada també és un premi que se li dona també a diferents personalitats. És un, també,
clar, perquè l'agafa al tenir Catalunya com a patró a Sant Jordi, llavors...
La creu de Sant Jordi que cada any s'hi dona a diferents personalitats.
Sí. I això és, ja veieu que amb un programa com aquest no podem parlar de massa coses, però com a mínim la gent s'ha fet una idea de la importància que té Sant Jordi, no només per a Catalunya, pensem que a l'Aragó, l'Aragó és patró de la corona és patró d'Aragó també, i ho era de l'antiga corona d'Aragó.
Bé, doncs, a part de únicament la rosa, el llibre i la història que tothom coneix de el príncep mata el drac això, doncs hem pogut saber també una mica d'història de tot plegat.
Sí, sí, història de que se'l tenia com a l'aliat amb els cristians, que el pobre, si està al cel, diu, doncs això a mi no sé si m'agradava gaire, perquè jo vaig morir. A més, hem de tenir en compte, jo una vegada ja em vaig fer referència, és un màrtir decapitat, i això després, com a nivell simbòlic, els creuats hi donarien molta importància, sobretot els templers, i quan anaven conquerint les terres cristianes, quan anaven conquerint les terres i les cristianitzaven d'alguna manera, ells posaven com a patrons dels llocs on anaven diferents sants, i sobretot els templers tenien molt interès de posar sants que havien estat decapitats, perquè actualment quan això també és un simbolisme, per això t'ho vull explicar, actualment si trobem amb una persona decapitada se pot saber qui és, perquè actualment sabem que es pot mirar a través d'ADN, però els antics no tenien ADN, i persona decapitada que no hi havien trobat el cap volia dir que era una persona que no se sabia qui era, una persona desapareguda, i aleshores van agafar aquest simbolisme de persona decapitada, persona que no se sabia qui era, per a simbolitzar que les persones han de perdre el seu ego. Perdre el cap vol dir perdre l'ego, és a dir, no donar tanta importància a les persones, perquè com menys importància se dona una persona a si mateixa, com més gran té l'ego, menys pot viure, conviure amb els altres. Si perd l'ego, pot conviure millor i es fa una persona més bona. Totes aquestes coses eren exemplars, i aquí en tenim una prova, perquè mora, tenim la decapitació de Sant Joan Baptista. I data d'aquelles èpoques.
Bé, doncs tot plegat, una història plena de simbologismes que comentàvem aquí mateix. Bé, doncs ho hem de deixar aquí.
Pues ho deixem aquí.
Una història molt interessant, la que hem pogut avui conèixer a la plaça de Dalt, un programa diferent a la resta, més de debat. Avui ha estat més històric.
Monòleg, diguem-ne.
Sí, efectivament, amb la sola presència de la Rosa Maria, però bueno, que fins la propera, el proper dijous i tornem a ser.
Molt bé.
Que vagi
molt
bé.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.